Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest divendres. Per acabar setmana tinc mixitat a la tertúlia. Tenim equilibri entre els dos gèneres, per dir-ho d'aquesta manera. Irina Rybalchenko, benvinguda.
Hola, bon dia i bon any. I perquè bon any. Tot el mes de gener podem dir bon any.
Sí, els francesos diuen que tot el mes de gener es pot dir bon any. Després a Catalunya, a Espanya i altres països no ho sé com va la cosa. Però bueno, per fer-nos i fer-te companyia aquí a la tertúlia, jo em diré Cucalón, Cuca per als més coneguts, pròxims, amics, íntims i
ho deixo. Sí, per tothom, Cuca. Sí.
Benvingut i bon any.
Bon dia. Gràcies per haver-me convidat.
No, un plaer tenir-vos aquí. Irina, començo per tu que ets la directora del periòdic. En primer, vareu tenir un guardó per l'Acadèmia Internacional d'Arts Contemporanis i el Sindicat Professional d'Artistes de Rússia, ho he dit bé, si no m'equivoco, per un reconeixement per la revista El Pirinès i el periòdic, per el reconeixement artístic.
De fet, hem tingut tres premis. La primera premi és una diploma d'or. Jo vaig presentar els articles del meu marit, que és el fundador d'El Pirinès. L'any passat va marxar, ara no està. I jo vaig decidir fer un dossier dels seus articles sobre castells de catars i vaig presentar el seu dossier i va guanyar aquest premi, que és més alt. Després va participar el nostre fill, el Valery, és la primera vegada quan va fer el seu dossier amb les fotos de les fires de modernisme i va presentar aquestes fotos i va guanyar diploma d'argent. I jo mateixa va guanyar també un diploma d'or per les meves entrevistes sobre la música. Vaig parlar amb músics de diferents països i vaig guanyar, sí. Gràcies.
Bueno, a part que doncs, la revista d'El Pirinès en català, en francès,
en anglès, en rus.
O sigui, sí. el que no vol informació i que no la busca és que realment perquè ho fa expressament, no? Per dir-ho
així. Sí, totes aquestes entrevistes i articles nosaltres vam traduir en quatre idiomes amb qui comunica la plataforma i és de veritat que és molt còmode perquè si algú busca la informació en francès pot trobar-la, si algú busca informació en català també, cadascú pot trobar, no cadascú no, però tenim quatre idiomes. Aquest multilinguatge ens permet atraure l'audiència de diferents països i del món.
Ara, del que dius, em ve també una cosa al cap, ara que entre la llengua del català, les acadèmies de català per tenir un diploma i renovar permís de residència, que estan a rebossar de gent. És un suport més també per alguns no forçament catalanoparlants.
Clar.
Per aprendre la llengua també.
Clar, també. Jo, per exemple, crec que per estudiar llengua una persona que necessita fer escriure, parlar i llegir. I per mi aquesta plataforma em va servir moltíssim per aprendre idioma.
Bueno, a Cuca ja sabem que el que no vol tenir informació, doncs que
no
ho fa aposta.
Sí, sí, perquè no vol, perquè finalment, sobretot en el nostre país, aquí, doncs aquell que no parla català és perquè no vol. El govern dona classes gratuïtes per adults, dona les acadèmies, com tu has dit, estan oferint un ventall molt gran per aprendre qualsevol llengua, entre elles el català, i per tant, jo a mi em sembla que és una cosa més d'integració de la gent, de que si vas a un país i t'hi quedes a viure, lo normal és aprendre la llengua del país. I penso que tota la gent que s'ha integrat al país, doncs, aprèn el català. Aquí en tenim una bona mostra amb la Irina. Gràcies per parlar català, Irina.
Gràcies per escoltar el meu català.
No, quan explico. Molt bé, molt bé. Parles molt bé, a més, et diré.
N'hi ha molts que et podien tenir enveja perquè porten molts més anys i no el tenen tan assumit i practicat i utilitzat com tu, també.
Estava molt motivada, de veritat.
I que hi van posant barbarismes pel mig. És a dir, jo coneixo multitud de gent que porten tota la vida aquí, parlen català, però el sents parlar i dius, tu ets d'origen francès, o tu ets d'origen espanyol, o tu ets d'origen portuguès, perquè amb l'accent parlant se'ls nota i molt. I llavors això, una persona que comença a parlar català, és normal que se li noti a l'accent, però sincerament ho parles molt bé, Irina. Felicito. Gràcies.
I una cosa per, voldria afegir per aquest premi, que fa 2 anys que soc representant oficial d'Acadèmia Internacional d'Art Contemporani. I el meu objectiu és buscar talents, talents artistes d'Andorra, de Catalunya, de França, i aprofito...
Fas una crida, per dir-ho així.
Aprofito si alguns artistes volen presentar les seves obres, estaré encantada a fer aquest pont entre Andorra i Acadèmia.
I t'agafo la paraula, i si hi ha artistes aquí a Andorra que ens escolten, que es manifesten, que es posen en contacte amb tu... Els convidem a la tertúlia quan...
I tant, quan guanyarà, segura que sí, guanyarà un premi.
Apa, ja està fet. O sigui que tots els que escolteu Ràdio Valira i els que teniu amics que són possibles artistes o que considereu que tenen un talent, ja ho sabeu, posar-se en contacte amb l'Irina.
Sí, sisplau.
Perfecte. Bueno, esperem que no sigui un episodi com el de l'altre dia. Ara, el Servei Meteorològic ha alertat del risc de pluja gelant en els pròxims dies. Ja comença a barrufar en alguns jocs aquí al Principat. Ara, bé, veurem que no hi hagin tants atesos a urgències i tantes caigudes com el dijous passat, perquè déu-n'hi-do.
Bueno, a veure, estem a l'hivern, al mes de gener, estem a Andorra, al cor del Pirineu, i per tant és normal que faci aquest temps. També és veritat que feia molts anys que no feia aquest temps. Però jo n'he conegut bastant pitjor que això, no? Vindre aquí on estan aquests estudis era...
Una odissea.
Sí, perquè just per la carretera, però entrar dintre del poble i vindre aquí a l'església que hi ha aquí darrere, en canvi, doncs avui, carrers nets i tal, i és una, bueno, és quotidiari, no passa res, però és normal que faci fred. I això sabeu que l'oratge va amb cicles, hi ha cicles de sequera, hi ha cicles més... mullats, i llavors pues, és normal, i aquest any ens ha tocat, pues, bueno, ja va nevar per Nadal, els anys que nevava per Nadal, que teníem els Nadals blancs, doncs era un hivern amb neu. Aquest any és un hivern amb neu, vas a dalt a les pistes i estan immaculades de bé. Per tant, jo a mi em sembla que molt bé que nevi, que això són diners per tots els que vivim i treballem en aquest país. Que nevi, això és l'or blanc.
Ben cert. Irina, evidentment que, saps el que diu molt bé el Cuca, estem en un país d'hivern, la gent s'ha acostumat potser massa bé a no tenir doncs, adversitats, nevades, gelades, sortir de casa com si estiguessis a l'estiu. I tu, per als teus orígens, clar, si expliques a algú de Rússia, algun canadenc, que hi ha hagut molts canadencs que s'han burlat dels francesos de París per la petita nevada que han tingut, dius, si expliques a algú d'aquests llocs dels països de l'est o de més amunt, dius, no, és que ha passat això, la persona es posa a riure.
Us dic una cosa, que aquestes vacances de Nadal vaig anar a veure els meus pares a Moscou. I hi havia triple neu, és a dir, que tot el que tenim aquí a Andorra, multipliquem per 3 o per 4, és Moscou ara. I en aquest sentit és molt important saber com conduir, primer de tot.
I tant.
I aquesta setmana vaig tenir entrevista amb Albert Llovera, és un pilot andorà molt ben conegut, i ell va donar alguns consells que, primer de tot, són rodes.
Sí.
I després mai hem d'utilitzar fre de mà. Jo pensava que és el contrari. És a dir, que hi ha alguns consells i a més que ara a pas de la casa hi ha una escola que pot ensenyar com conduir en condicions d'extrem. Potser algú vol aprendre.
Sí, és una cosa que ho comentàvem justament a la tertúlia, que quasi tenia que ser obligatori o més que aconsellable d'anar a fer doncs, unes hores de pràctica sobre la neu.
Però això ja abans ja ho fèiem, eh? quan parlo abans, fa 40 anys enrere o 50. Conduir sobre gel. Aquí anàvem amb rodes amb claus, clavades en rodes amb claus. Després van sortir les de contacte, que es fan menys malbé i menys soroll, i després potser més efectives. I amb els cotxes, pues, com ha variat la tecnologia de fa 50 anys ara, doncs amb els cotxes, si els portes, com has dit tu bé, Irina, si els portes ben calçats,
sí,
van a tot arreu.
I
sense tindre d'anar amb presses, ni accelerar-nos de cop, ni res d'això. Però, bueno, i el que vas a l'incident que vas has explicat tu abans, que va passar aquests Nadals, o, bueno, ha sigut després de Nadal, però... Doncs això passa, doncs, per no anar ben calçat. Perquè si tu vas en calçat amb sola de goma i no en sola de cuiro, i amb peu pla, no amb talons i en coses així, doncs evites moltes caigudes.
Hem de saber com protegir-nos.
Sí. Jo recordo l'època que es posàvem els mombuts. Vivia aquí en Canvio, aquella època. Ens posàvem els mombuts, les botes que són de després de l'esquiar, que treus les botes d'esquí i et posaves els mombuts, perquè algú li deien descansos en català. Doncs ens els posaven per anar pel carrer a comprar el pa. Doncs ara això, veus algun turista que ho porta alguna vegada, però la gent d'aquí ja no ho portem. També hi ha menys neu. Hi ha menys neu, eh?
També, el que sí, i tu potser m'ho confirmaràs, Irina, en països com per exemple Rússia o altres que fa molt fred, cadenes de neu per posar a sota la sola de la sabata, i fins i tot hi havia un truco que em van explicar fa molts anys enrere, que recuperava les càpsules de les cerveses, per exemple, o de les begudes,
sí,
que lligaves amb un cordill, que feies un forat i et feies un pell de voltes, i clar, la part, diguem, agressiva de les dents et feia, doncs, una superfície, doncs, de més agressivitat per no relliscar amb el gel.
Sí, sí, acostumats.
Bueno, doncs aquest cap de setmana hem previst neu, amb compte i anar equipats i ja està.
Sí, sí, i molta que en caigui. I a dalt, moltíssima.
Bueno, parlant de moltíssims, Andorra va creixent, hi ha hagut una previsió aproximada que el 2031 serem unes 20.000 persones aproximadament de 65 anys o més, amb, evidentment, tota la previsió o projecció que té que haver-hi, doncs, possibles jubilacions, despeses i tal. Dius, déu-n'hi-do, o sigui que si estem als 100.000, per dir-ho així, el 2031 serà un 20% de la població.
A veure, jo ja com soc d'aquesta edat i fa dies, doncs no em preocupa per pas aquesta notícia, doncs bueno, serem més. Com més sireu, més riurem. Bueno, sí, és l'Andorra que han volgut, o que alguns han volgut construir. La població andorrana ha crescut en els últims 20 anys, estem al 2026, doncs sí, 20 o 25 anys, d'una manera exponencial bàrbara. És a dir, hem passat de 60 a 90.000 en un obrir i tancar d'ulls. I els creixements ràpids, no és que ho digui jo, això hi ha estudis fets, els creixements ràpids no són pas massa bons per les societats. Ara en paguem les conseqüències dels creixements ràpids. No hi ha vivenda, fem cues cada dia per anar a treballar, bueno, mil coses que això ho porta al creixement ràpid, perquè no han crescut les infraestructures lo suficientment per lo que ha crescut la població. A l'hospital que el van fer l'any 91, a l'hospital que tenim ara, que vam dir, ui, aquí tenim hospital per 50 anys o més, doncs mira, amb 25 s'ha quedat petit i ja el tenen d'ampliar. Bueno, estem pagant aquestes conseqüències, que això és passar-ho, tindríem de parlar d'altres coses per dir-ho més plenament, però és així, han crescut massa, al meu entendre, massa ràpid.
A mi em preocupa també aquest mateix problema, que al país només hi ha un hospital. Fa 30 anys hi havia un hospital, ara és un hospital, i en aquest sentit és evident que Andorra ha de tenir com a mínim un altre.
Serà difícil que es faci un altre hospital, penso, serà difícil. Que està projectat ampliar aquest que hi ha ara, sí, la parcel·la que hi ha al cantó. Però jo recordo quan hi havia la clínica Santa Coloma, la clínica Meritxell, que eren les dues clíniques que hi havia, doncs...
La del doctor Vilanova?
La del doctor Vilanova és anterior a la de Santa Coloma. Van tancar la del Vilanova i van obrir la de Santa Coloma. Doncs, bueno, la del doctor Vilanova era, diria, clínica, però no sé si podem dir... Per aquell moment era clínica perquè era el que hi havia, però la gent, per tindre un fill, se'n anava a la Seu, a l'Aliança, o a Barcelona, a tindre el nen, no? Però la clínica Santa Coloma, des de que es va obrir, es va convertir en una clínica de trauma, que allí anaven els que es trencaven el peu, o esquiant, els genolls i tal, però no de malaltia. I la clínica Meritxell, que avui és un CAP, fan visites de metges, però no és hospital, allí era la maternitat i les malalties, bueno, digue-li les que vulguis, infeccioses i tal. Bueno, des de que es va obrir l'hospital, tot això, van tancar la clínica Santa Coloma, la Meritxell la van convertir en un, com se diu, en un CAP?
Centre d'atenció
primària. I només va quedar l'hospital. I a l'inici hi havia hospital i ara, en canvi, cua per entrar. Sí, jo recordo quan ara el Covid tenies d'estar a punt de morir perquè et donessin plaça dintre l'hospital, perquè no hi havia suficientment atenció per tots els que podien entrar. I per tant, jo vaig estar afectat pel Covid i vaig estar hospitalitzat, però abans de que m'agafessin hi vaig anar 3 vegades.
Sí, el que dius tu, Irina, un segon potser no, però el que diu el Cuca, fer-lo més gran. I bé, sabem que si la població creix, els recursos també són més importants. De fet, era un article avui del periòdic de el repte del SAS, no? Que aquesta població està envellint i, clar, es fa falta cada vegada més recursos i fer aquesta previsió.
Sí, en aquest cas, potser un altre cop podem pensar sobre la reforma de la CAS per garantir pensions i tots aquests gastos que té la gent gran. Crec que sí, és actual també.
D'aquests fons i d'aquestes reserves, bé, per fer l'enllaç i m'ho poses, diguem, facilíssim, bé, el fons de reserva té un nou record històric, 1.953 milions en actius, o sigui que, bueno, la Guardiola va creixent, per dir-ho així.
Sí, és molt bona notícia per Andorra, crec jo, perquè significa que la economia està creixent i tots aquests diners poden servir per aquestes coses.
Jo, aquí em surt la branca, el color, el meu color surt. Jo penso que la CAS fins ara ha servit de refugi per moltes mancances de la nostra societat. Les pensions, bueno, quan un no pot estar bé perquè no té una pensió d'invalidesa i tal, doncs, a través de la CAS, amb baixes i amb el que sigui, se'ls solventa el problema, i ha sigut el pegat per sortir una mica d'aquest parell que hi ha. Però jo el que penso, i amb això s'acabaria, és que el govern no fos només responsable subsidiari, sinó fos responsable. Perquè ja nomene del Consell d'Administració, ja nomene 4, entre ells és el president, un d'ells dels 4 que nomene govern, i els altres 4 s'elegeixen. Però en cas de que hi hagués empat entre els consellers del Consell d'Administració de la CAS, el president té vot doble, té vot decisiu. I, per tant, és una para pública, però per mi hauria de ser pública. Per què? Perquè hi ha moltes coses que en aspecte social no podem dir tenim 1.900 milions d'euros i ja està. No, no. Tenim 1.900, i el suport de l'Estat, no en cas de que faci falta, i el suport de l'Estat, per descomptat, no? Que ara estem si fa falta. Per tant, a mi em sembla que això s'arreglaria convertir-ho en, no en una caixa, com se diu ara, que es diu Caixa Andorrana de la Seguretat Social, sinó convertir-ho en Seguretat Social Andorrana.
Jo vull ser optimista.
Que no és el mateix, eh?
Sí, jo vull ser optimista i vull creure que si els números estan creixent és perquè cada persona gran tindrà una pensió digna. Jo vull creure d'això.
De moment la tenim indigna, ja t'ho dic jo. Que fa anys que la cobro, i jo sóc dels que la cobro mig digna, mig digna. Però la majoria de la població treballadora, a mi que una persona, quan se jubili, li donin entre 800 i 1.400 euros per viure, i paral·lelament la vivenda ha pujat, ni, jo no vull dir això, el menjar ha pujat, i tot ha pujat, l'estàs convidant a que si ha nascut en aquest país és igual, que marxi, i si és de fora que torni. I a mi això sí que em sembla totalment indigne. És a dir, per mi, això no està... Si una cosa... A Andorra tenim... perquè sempre hi ha que parlar en positiu i no en negatiu, i anava a parlar negatiu, doncs primer farem lo positiu. Andorra podem treure pit, els ciutadans d'Andorra, la comunitat andorrana, pot treure pit en tindre bona seguretat ciutadana, en tindre bona educació pels nens, en tindre inclús bona sanitat, a diferència dels països que ens envolten aquí al cantó, però en canvi, en matèria de pensions, de la gent gran i tot això, no podem treure pit. Les quatre residències geriàtriques que hi ha al país val, no el sou mínim interprofessional, no, val cinc vegades el preu del sou mínim interprofessional posar un padrillà. No tothom pot pagar una lletra de 2 o 3.000 euros per tindre el papa o l'avi allà tancat, perquè ho necessite, no? Perquè ho dic així, potser no està pas massa ben dit, però això no ho tenim ben resolt, no està ben resolt, i per tant, jo em sembla que en l'aspecte social de la societat andorrana, valgui la redundància, necessite una reforma en profunditat per arreglar-ho. I com tu bé has dit, sí, com més cèntims hi hagi, millor per la societat. Però clar, no hi ha més cèntims perquè paguem més. Hi ha més cèntims perquè som més persones a cotitzar. Per tant, també hi ha més problemes.
És per això que he dit que vull creure. Veig que hi ha un problema, però vull creure que el govern solucionarà.
Bueno, esperem-ho que sigui així, sí. I tingui raó.
Sí, quedarem amb aquesta llum d'esperança que ens porta la Irina.
Sí. Optimisme, sempre.
I optimisme.
Sempre, sí.
Anirem a publicitat i tornem a trobar el Joan Maria Cucalón, el Cuca, i l'Irina Ribalchenko amb nosaltres aquí, a la tertúlia.
Ah, és veritat que s'ha augmentat.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar Bizums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia, estàvem en plena conversa sobre doncs, el sistema de pensions a micro tancat quan estàvem en aquesta falca publicitària. Bé, tornem a trobar l'Irina Rybalchenko i el Josep Maria Cucalón amb nosaltres aquí a la tertúlia. Deixem de pas el tema envelliment, pensions i tal. Anem ben parats un moment i que continuï així. Una cosa que anirà a millora ha sigut una miqueta l'arribada també d'un competidor que els hi ha posat doncs, la feina a posar-se d'acord. La central de reserves de taxis serà conjunta, tindran una aplicació per al mes de març, podran fer de reserves de trajectes també, o sigui que ha sigut una miqueta la competència que els ha posat, no diem a la pàgina, però a dir, o ens posem d'acord o aquí ens barallem tots i acabarem potser no desapareixent, però siguin complicat per nosaltres.
Bueno, això passa en totes les matèries. Renovar-se o morir, ho diuen en castellà així, no? Doncs a mi em sembla que molt bé si han fet els taxis andorrans han fet aquest pas perquè ha arribat a l'Uber i a l'altre n'hi ha un altre.
Ja estava present, ja estava present.
Doncs perquè aquests els han posat aquí i llavors doncs això els ha portat a modernitzar-se més i a tindre un servei. Després també hi haurà la competència de saber el que et costa anar d'aquí a on vulguis anar. Tu ara amb un taxi tens una incògnita. Baixen el taxímetre i no saps el que pagaràs. En canvi, amb un Uber, tu truques, els hi dius vull anar d'aquí, vull anar allà, i et diuen això et costarà, abans de pujar-te el taxi, tants euros. Tu els hi dones a l'okay i ja ho tens pagat. I puges al taxi sense tindre de pagar ni amb visa, ni amb diners, ni amb res. Ho tens pagat d'entrada. Per tant, a mi em sembla que, com he dit a l'inici, renovar-se o morir, que em sembla un pas endavant i que està bé això.
Una altra vegada us proposo la diferència amb el meu país. És que fa molt, molt, molt temps existeix aquesta aplicació que es diu Yandex Maps, quan cada persona pot seguir la trajectòria de cada cotxe i pot tirar, per exemple, un cotxe premium, un cotxe més econòmic, pot tirar amb el preu i sempre és fix. I és molt, molt, molt còmode. I si és això, si arriba a Andorra la mateixa aplicació, em sembla que és molt bé.
Pues molt bé, sí.
De fet, del que dius, Irina, sembla que ara estem descobrint la manera de fer aigua tèbia, per dir-ho així, quan hi ha altres països que ja fa anys que ho fan.
Sí, dius, sí. A mínim fa 5 anys existeix. És molt còmode, de veritat, que podem controlar tot, preus,
tot.
La, com es diu, geolocació,
sí.
Quants minuts fa falta per arribar, tot.
Sí, sí.
Des del
això
mòbil.
També ho fa a l'Uber.
Sí.
Això també ho fa a l'Uber i ja és hora. On diríem, ja era hora que ho fessin.
Sí, finalment.
Bueno, ja arribarem, veurem aquesta aplicació el mes de març, quan estarà operativa, doncs les funcionalitats i tots els serveis que proposaran doncs, a la central de reserves de taxis. Una cosa que es té que fer canvis, hi ha hagut doncs, polèmica per al cap de l'ossa i es voldrà doncs, fer un canvi a la llei de marques per evitar l'ús comercial d'un patrimoni cultural. Cert que doncs, la persona que és propietari del cap de l'ossa l'ha reclamat i clar, evidentment tot això ha provocat una miqueta un neguit de cara doncs, a una festivitat que a més està reconeguda per la UNESCO. O sigui que estem una miqueta entre dos bàndols, no?, per dir-ho així.
Bueno, jo que reconeguin tots aquests events que tenen una tradició i això, i que tingui de ser reconegut, és que ho trobo normal que sigui així. És que no hi veig punt de debat a que es posi algú les mans al cap perquè es fa això. No sé què n'opines.
No sé, tampoc.
Bueno, és que el Vall de l'Ossa és molt, molt particular, diguem, d'aquesta part del Pirineu.
Sí.
Però bé, és una festa que doncs, es fa ara, d'aquí poques setmanes, i caram, dius, que se'n vulgui treure un rèdit comercial, doncs, és veure una miqueta de dir, doncs mira, ja que funciona, tant per tant, sí, clar, podem treure...
Això també ho han fet a Berga amb la Patum, i a d'altres llocs ho fan amb d'altres events culturals que
passen. A Catalunya, sí.
Sí, a Catalunya. Bueno, també i aquí no solament això, el Vall de la Marratxa aquí també, no sé si hi ha la mateixa reclamació que el Vall de l'Osa, però pot ser-hi. A mi em sembla que les coses que són de tradició i culturals, doncs ja està bé que es reivindiqui, doncs, el seu patrimoni, la seva marca, i ja està, i a mi em sembla bé.
Quedem en el món de la cultura. Nou Museu Thyssen anirà, doncs, al NODE, un cost de quasi 3 milions d'euros, serà, doncs, no per de seguida, però bé, també serà un reclam més per a turisme al país. Tu, per la part, diguem, que t'interessa com representant d'artistes i cultura, tant. Dius, Andorra potser també tenim que potenciar encara més aquesta part de cultura i d'aquest turisme cultural que ens pot venir a veure també.
Sí, proposen un espai més gran, a més que proposen col·leccions més rics en aquest sentit, i imagino que també és un valor pels residents i pels turistes que poden venir, i a part hi haurà una, com es diu, part digital, i molta informació per saber sobre cada obra.
I el lloc que hi ha ara, allà a l'antic hostal Valira, allò quedarà de buit, per dir-ho, i se'n va anar al Node, o serà...
No, queda buit i se'n va anar al Node.
I allí ja no hi haurà
res. No, ja no hi està museu. És que ahir jo vaig anar a la roda de premsa i ja no hi ha ni col·lecció ni res.
Ja ho han tret?
Sí, sí, sí. I ara estan en procés de canvi.
Bueno, no sé.
Però em sembla que és molt bona iniciativa, perquè, sí, fins i tot perquè és un espai més gran, és a dir, que pot atraure més
gent. I la propietària, la senyora Carmen Cervera, hi posa cèntims amb això, només ho posa l'Estat?
Imagino que hi ha un acord entre tots parts, entre Ministeri de Cultura, entre Govern i Fundació Carmen Thyssen, però sabem que no és l'únic museu. També hi ha un museu a Girona, a
Madrid també,
i tenen plans d'obrir un altre a Barcelona.
El que sí, clar, abans estava l'antic hotel Valira, era un atractiu per tenir, doncs, un cert públic més cap a la part de les Caldes, que és el que costa una mica de la parròquia, doncs, tenir un dinamisme comercial i un atractiu, doncs, de vianants per aquesta part alta. Clar, si tornem a baixar, per dir una manera, un museu i un atractiu turístic, clar, s'ha de trobar una altra cosa per a continuar, a part de l'espai Caldes, que està a Caldes, perquè també la gent, doncs, pugi més amunt de la plaça Santana.
Jo no sé on està aquest espai. Com es diu?
El de Caldes.
No, aquest, no. Que és nou.
El Node, deu dir, no?
El Node es farà on hi havia l'antic edifici d'Andorra Telecom, el que està en obres ara a Avinguda Meritxell.
Ah, però és això, el centre.
Sí, això està al centre.
Sí, sí.
Clar, sí. Tot la part alta d'Escaldes, diguem, de Hotel Valira cap amunt...
No, sempre havia sigut una mica passant de la plaça on hi ha l'església d'Escaldes en amunt, tot allò estava mort. I l'únic pol d'atracció que hi havia era que es va posar el Carmen Thyssen, el museu allà, i això, com ha dit l'Enric bé, doncs això feia anar-hi i reactivava tota aquella zona d'allà. Bueno, no sé, jo al final el Node primer tenia de ser rodó, ara si no ho tinc mal entès, ja no té forma circular, ara ja és un edifici de no sé quantes plantes en amunt i bueno.
Sí, tot depèn que volen instal·lar aquest lloc on era el museu. Potser si obriran una escola d'art o un altre museu.
Bueno, no sé, per mi és una propietat privada de la família Reig. I després, doncs, si marxa la senyora Thyssen d'allí, doncs, bueno, vostè, jo, a mi em sembla que de cara a la gent que viu allí i té comerços i fa funcionar, com jo dic, fa bullir l'olla, doncs a mi em sembla que posar allí algo que fos també atractiu, com era el museu, per portar-hi gent...
Algo turístic, Sí, eh? Algo turístic,
sí,
pels
clar,
turistes.
Clar, no és clar. Com... Si allà hi posen, no sé, una oficina d'una banca, doncs allò
no
portarà
per
quatre
res.
Persones sí. del país i ja està, això no...
Sí, bo, de fet, en l'antic edifici ja hi havia una part que feien exposicions temporals a darrere l'edifici de... Bueno, en una part de l'edifici on es feien exposicions. Tornem una miqueta enrere quan s'hauria ser pogut guardar l'edifici i no tirar-lo a terra i aprofitar, clar, però bueno.
A la sala d'exposicions de govern està bé on se fan el node. Està bé just al darrere de l'edifici de telèfons. Bueno, en fi... El devenir ens ho portarà.
I abans em recordo que hi havia museu d'aigua. I...
Sí, el museu d'aigua va durar obert.
I què ha passat?
Allà està construït, però no hi va ningú. Bueno, no hi ha anat, no hi ha anat poca gent i em sembla que està tancat.
Sí, no ha sigut un pol d'atracció turístic suficientment important. I, bueno,
que també estava en aquella part, eh?
Sí,
també.
Sí.
També. Bé, veurem com evolucionarà doncs, aquest edifici, doncs, l'edifici de Node i aquest museu, i també doncs, serà la seu d'Andorra Telecom, també. O sigui que hi ha moltes coses...
Això són els baixos. Sí. Andorra Telecom seran els baixos. Mm. Després ja veurem...
Ja veurem el que es posarà a dintre. Parlant d'economia del país, el grup parlamentari Andorra Endavant portarà al Tribunal Superior l'opacitat dels crèdits tous, perquè doncs, no hi ha hagut prou comunicació o transparència de el que s'ha retornat, el que no s'ha retornat durant la postpandèmia, diguem, de les ajudes que s'ha fet. És una miqueta doncs, sorprenent que una certa transparència que es volia tenir a nivell de govern doncs, no es tingui en aquest àmbit.
Doncs mira, jo que no felicito pas massa a la meva amiga Carit Montaner, doncs aquí la felicito. Que prengui la iniciativa i que ja va sent hora que tots aquells, que molts d'ells, no diré tots, això no seria veritat, però molts d'ells van demanar crèdits tous per aprofitar-se, no perquè ho necessitessin, sinó per aprofitar-se, ja que el govern dona crèdits tous, doncs, bueno, per aprofitar-se per treballar, molts d'ells no han tornat aquests crèdits i que hi hagi transparència total a com està això, doncs em sembla perfecte, perquè primer que hi ha passat el temps suficient per poder-ho indagar i fer-ho, que no en surtin amb excuses, i bueno, i el que m'estranya és que d'altres partits doncs no donin suport a aquesta iniciativa d'Andorra Endavant, que espero que així sigui.
A mi em sembla que és molt bona iniciativa, que tot el que ha de ser transparent, ha de ser transparent. I jo em recordo que també jo tinc empresa aquí a Andorra i vaig tenir un crèdit, un préstec, i vaig pagar tot, però si alguna empresa no ha fet això, hem de saber per què i crec que és molt raonable.
Sí, del que dius tu, Irina, dius, clar, dius, jo... M'han ajudat, he retornat aquesta ajuda.
Sí, jo he tancat aquest...
I molt content que m'hagin ajudat.
Clar, o sigui que... perquè hi havia un període molt difícil, quan no vam poder ni treballar ni guanyar, sí. I aquest préstec era molt útil per
sí.
la empresa.
Sí, sí.
Però ara... si has de tornar, has de tornar.
Clar, i després quan t'assabentes, dius, jo sí, però el meu veí no ho ha fet, dius...
Sí, no és just.
Comences a pensar que ets tonto per haver-ho tornat, que aquell li van donar la mateixa ajuda que tu i mira.
Sí, i la gent ha de saber per què. Claro. Perquè tu has tornat i el teu
doncs,
vi, no?
A mi em sembla molt bé, que és una bona notícia, tot i que sigui del partit contrari als meus colors, però és igual, tinc amistat amb el Carim.
Però el que dius tu, Cuca, per aquestes, diguem, diferències de colors de partit, per dir-ho d'aquesta manera, jo em quedo amb una frase del cap de govern que deia, bé, cada partit, però sempre tenim un punt convergent on ens posem d'acord.
Efectivament, sí, sí, i és que és així. És a dir, no perquè sigui l'equip contrari, si fa una cosa bé, doncs ja que reconeixer-li. Jo, bueno, ara no estic al Parlament i per tant jo no m'hi puc posar, però ja parlaré quan tingui de parlar amb els meus companys per veure què en pensen d'això. els que estan al Parlament, per donar-li suport amb aquesta proposta de la Carim. A mi em sembla que s'estiri de la manta i totes les coses surtin a l'aire, això s'ha, i democràtic.
Estic d'acord.
Del que deies tu, Irina, també és també una qüestió de valors personals, d'educació i de principis. Dius, escolta,
i de, com es diu, business ètica, ètica de negocis.
Sí, també, sí. És que és això.
Sí, que a vegades ètica de negocis, al país hi ha hagut alguns que... Sí,
per això.
Grinyola una miqueta.
Sí, sí. Hi ha tantes exemples.
Sí.
No donem exemples.
No cal.
Tots sabem de què parlem, sí.
Bé, un negoci que, bé, aquests dies... Està molt actiu, negoci de la neu, molts esquiadors, malauradament nevades, allaus, malauradament va traspassar doncs, un treballador d'Arcalís atrapat per una allau, diumenge es farà doncs, el comiat a l'església d'Ordino d'aquest difunt. Tenim que recordar doncs, que la muntanya, no direm que pot ser traïdora, però pot sorprendre i tenim que anar molt en compte.
A mi el que m'ha sorprès d'aquest accident és de que aquest noi era un professional, aquest noi en pau descansi, tot el respecte, però era un professional de la neu. No era un turista que, jo què sé, ha volgut anar a la muntanya i passar-s'ho bé i l'ha agafat una allau i l'ha enterrat. Bueno, tot i així, això demostra encara més doncs, que tot i sent professional, doncs la muntanya, si ha de baixar neu i enterra el qui agafa.
Sí. A mi em sap molt greu sempre llegir aquestes notícies,
sí.
I és molt trist, de veritat, i és una justificació que nosaltres som molt fràgils en front de la natura.
Sí, perquè per lo que dieu i que, doncs, que aquest noi professional, coneixement de la muntanya,
sí, sí,
més preparat que molts turistes que venen, a més, dius...
Que tots els turistes i molts residents.
Exacte, i a partir d'aquí doncs, et sap encara més greu, dius, perquè dius, caram, ell que tenia doncs, molt bon coneixement, el factor sorpresa malauradament pot ser fatal,
sí, sí,
i en aquest cas ho ha sigut. Bueno, doncs el nostre còndol a la família,
sí, sí.
I als amics per aquesta trista...
I que a la terra li sigui lleu.
Sí,
sí. Una, canviem de tema una miqueta més d'alegria, per dir-ho així. Bé, tenim una xarxa d'aigua a Quindorra la Vella. Hi ha hagut una fuita de 270.000 litres detectada per tota la telemetria que s'està posant. Bé, són recursos naturals que no són infinits, però bé, tota aquesta tecnologia permet, doncs, justament a reparar i corregir fuites, això. Jo quan he vist la xifra, 270.000 litres a l'aigua, deien que en una setmana omplinaves una piscina olímpica.
Sí.
Sí.
O sigui, això anava al Valira, per dir-ho d'una manera.
Sí,
de més.
Sí.
Quantes litres?
270.000 litres al dia, la fuita.
Sona molt gran, però no és tant, eh?
Sí.
És una fuita... Espera, tu agafes... 270.000 litres són 270 metres cúbics.
Mm-hmm, correcte.
I per tant, sí que són... A veure, sí que és un canó d'aigua així que brolla constantment, no?
El
que passa que potser la xarxa d'aigües hi hauria que mantenir-la millor perquè això no passés.
Em recordo la xifra, quantes litres utilitzen per preparar el circuit d'Andorra, són 30.000 només, per tot el circuit.
Sí, per fer la capa de gel.
Sí,
sí. Clar, i aquí...
Són 270.000, sí. O sigui que són unes quantes vegades més.
Sí, clar. Sí.
Són 7 vegades més, o sigui que...
És com 7 circuits.
No. En fi, reparada gràcies a tecnologia i detectada, o sigui que a partir d'aquí, doncs... Sí, una piscina olímpica cada 10 dies hauria sigut aquesta quantitat. O sigui que...
Ah, no, sí, sí, tela. Sí.
Ja, ens hauríem pogut banyar àmpliament.
Tots, sí.
Va, molt bé. Una cosa important, es regularà el dipòsit legal del que es publicarà en línia per la propietat intel·lectual, per a algunes coses. Això potser és una bona decisió perquè, evidentment, molta gent que fa publicacions que no... s'utilitzi el que ha publicat aquesta persona apropiant-s'ho indegudament, per dir d'una manera, i dient, no, aquest article no l'ha publicat l'Irina, doncs l'he publicat jo i ho recupero i ja està. Això és una cosa de protecció que està molt bé.
Però sí. Això ja existia, no? La pròpia
sí, però aparentment es tenia que regular una miqueta millor.
Ah, bueno.
Estem parlant d'una nova llei?
Bueno, d'una nova regulació, o sigui, el dipòsit legal de lo publicat en línia. El problema és lo publicat online. Clar, lo que tens escrit i que fas en impressió és una cosa, però avui dia amb el tema digital...
Sí, això...
Aquest tema toca molt nosaltres, periodistes digitals, perquè estem treballant i si veiem mateix article a un altre surs d'informació, quina protecció tenim? I si estem parlant d'una nova llei amb restriccions em sembla que és que necessitem això.
I tant que ho necessitem, a més, això ha canviat el món de la informació. Clar. Perquè les fake news aquí van, les fake news
van... És molt fàcil fer copy-paste
sí.
I ja està. I tota la teva feina...
I el que feu els periodistes de comprovar, abans de publicar, comprovar que la notícia que vas a publicar és certa, verídica... Això, el món digital ho ha canviat.
Sí, aquí estem parlant de fake news, també, que és molt perillós creure a tot que llegim.
Sí, sí.
Perquè de vegades podem equivocar-nos.
Bueno, ja també s'ha parlat... No tinc ara la informació exacta perquè no la tenia preparada avui, però també doncs, que hi hagi més repressió a nivell legal i jurídica per tot el que són falses informacions i coses així, perquè quantes vegades s'ha fet servir doncs, o l'imatge del cap de govern o d'altres persones
no
per
a
inversions doncs, fraudulentes, estafes i altres coses.
I no passa res, i surten cada dia per aquí, i el món quiet. Però això és manca de legislació. Com sempre, la realitat va per davant de la legislació. I quan se legisla alguna cosa, n'hi ha algun que ja està fart de fer-ho i llavors ja ho abandona.
No sé. Seria bé potser tenir una iniciativa. Quan, per exemple, algú utilitza la teva notícia, tu tens drets a bloquejar aquesta pàgina web. Si tens justificacions que aquesta notícia és teva i un altre mitjà de comunicació va volar. En aquest sentit, si tindrem aquesta capacitat de bloquejar les pàgines web que volen la nostra informació, serà molt bé.
Ara, del que dius, Irina, i vosaltres, perquè el periòdic ara esteu en edició digital, la quantitat de recursos per tenir un cert control, dic un cert control de lo que es pugui plagiar, copiar, utilitzar o fins i tot falsejar la informació o fins i tot falsejar la web perquè sigui una estafa, una captació de dades d'un particular, mil coses. Aquí sempre una miqueta el que deia el Cuca, no? El que vol fer la trampa sempre va un o dos passos més endavant de la llei o de la llei.
Sí, sí. I en aquest sentit parlem no només de contingut textual, sinó de visual també, perquè de vegades podem veure les fotos o vídeos,
sí, sí.
O fragments de vídeos.
El dret a la teva pròpia imatge està cada dia d'algú altre li han robat. I surten publicacions encara, amb veu, amb tot, amb la intel·ligència artificial. Això ha fet un pas anant davant de que no està legislat i fan el que volen. Van per davant.
Per acabar el programa, no sé si hi ha hagut casos aquí al país, però s'ha parlat molt últimament en països veïns i d'una aplicació que es diu Grok, que utilitzes l'imatge d'una persona i despulles la persona a la seva foto perquè surti en traje de bany.
Sí, sí. Dones nues quan la foto és vestida
sí.
I coses així. Aquí em porto una de la senyora presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid que me la van enviar ahir.
No anem bé.
De què estem parlant? Són coses molt desagradables, de fet.
Sí, sí, perquè això és la delinqüència, perquè el que fa això és un delinqüent.
Sí.
És un delinqüent. I tots aquests no els hi passa res i t'ho envien. I quan vien a tu, tenir... ja veus tu, me van enviar això a mi com un post de ja-ja, jiji, però finalment, a darrere d'això hi ha algú que ho ha fet, no? I en què per què no se'l busque i no se'l castigue?
Hem de tenir una llei molt estricta, i si algú no... si manca aquest respecte, al presó, sí. Com a mínim.
O una sanció ben grossa.
Sí.
Irina Rybalchenko, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies per convidar-me un altre cop.
Bueno, i ja et dic fins la propera. Joan Maria Cucalón, senyor Cuca, per als altres, gràcies per venir avui.
Gràcies a tu per convidar-me.
També et dic fins la propera. Gràcies. Us desitgem un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.